Bones festes.
Senyors passatgers, embarquin per la porta IB3. Ignition.
Senyores, senyors, benvinguts en aquest avió. Això és de revol a Formentera. Avui tindrem de passatger Tomeu Penya, el mític cantant i compositor mallorquí, autor de la cançó que millor representa Som a Balear, El dimoni dins jo. Bé, torna amb un nou disc, un EP titulat Natura. També torna avui la sala VIP, la nostra secció del cor, on parlarem de l'illa més privada del món, Indian Creek, de regalets que fa Mick Jagger i dels concerts pandèmics que fa a Madrid Rafael. I torna també la breu història de la lubricació amb un nou capítol igualment humit Illa Fiscós. Tot això aquí, en el darrer vol a Formentera.
Darrer vol a Formentera. De 12 a 1 de la matinada a IB3 Ràdio. Perquè tens dret a la nit.
Bona nit, Àlex Berlanga, com estem?
Bona nit, Vicentur.
Un dilluns més.
Dilluns menys.
Here in IB3 Radio, com es digui.
Sí, aquí.
Aquí estem.
Aquí, a Sant Rafel.
I un dia més parlarem d'en Tezano.
Apaguin els dispositius.
Ai, sí, bé, sí, el CIS, Tezano, s'han set tendència aquest dilluns.
Aquest senyor, abans de ser el jefe de CIS, no el coneixia ningú.
Ningú, mira.
Ara tothom sap qui és en Tezano. Mira,
dic la veritat, no he mirat. No he mirat què han dit, però crec que han parlat que la majoria de gent prefereix la truita de patates amb ceba que sense i que la gent que li agrada la pinya a la pizza no té ni idea de com menjar. Una llàstima de gent, no?
I també han parlat de que la dreta prospera davant de l'esquerra.
Ah, això no ho he mirat, no ho sabia. Bé, també és el trending topic Reino Unido. És que el CIS em dona molta de pressa.
Ja.
Reino Unido. Molts països han suspès vols amb el Regne Unit per la nova variant del coronavirus que hi ha. En el cas d'Espanya també s'ha suspès, excepte per als ciutadans espanyols o residents. Però la tendència que destaquem avui és Not the End of the World. It's not the end of the world. No, not the end of the world. Throw on your fancy attire. Fierce in the fire. Don't lose hope. La cantant Katy Perry acaba de publicar un nou videoclip d'aquesta cançó Not the End of the World, no és el fi del món, que diu. L'expectació per als seguidors de Katy Perry pel seu nou treball ha fet que arribi, com diem, als principals llocs de Twitter i hagi estat un dels temes més comentats. I bé, està bé que es comenti a les xarxes que el món no s'acaba.
Home, està molt bé, clar, no falta ni comentar, ja ho sabem que no s'acaba. No s'acaba, però es complica. Com dèiem, Espanya suspèn els vols d'entrada procedents del Regne Unit. L'excepció són els ciutadans espanyols i residents a Espanya. Aquest dilluns hi ha hagut dos vols a Son Sant Joan procedents de Londres.
S'ha decidit de manera conjunta amb Portugal. La mesura ha estat presa després de que s'hagi exposat a Brussel·les la necessitat de prendre mesures coordinades tal com van reclamar Air Espanya.
Tanquen el centre de tecnificació esportiva de les Illes Balears després de detectar-s'hi 15 positius de Covid-19.
Davant l'actual situació i per precaució s'ha decidit aturar l'activitat del centre de tecnificació des del dia 22 de desembre fins al 7 de gener de 2021. Els únics que mantindran l'entrenament són els esportistes que estan preparant competicions internacionals.
S'ha de tenir present que aquest centre de tecnificació té actualment una població de 360 persones entre esportistes i personal tècnic. Canviem d'assumpte, Menorca i Mallorca són els llocs d'Espanya on més ha augmentat la temporada.
A través de l'aplicació Global Climate Change es pot consultar com ha canviat la temperatura en cada municipi. A Mahó i es Mitjor Gran és on més s'ha incrementat la temperatura, 2,7 graus els darrers 50 anys. Caution, wake
turbulence. Estàs entrant a l'àrea de turbulències.
Efectivament, estem ja dins d'aquesta àrea de turbulències i bé, mos ha encantat un reportatge que fa un parell de dies va publicar el diari Última Hora sobre la difícil situació dels strippers.
Per a nosaltres, els strippers, el 2020 ha estat un any dolent en tots els aspectes.
Ja sabia jo que després de revolta n'anaves a fer
sí, altres coses, sí. Aquestes eren les declaracions de Paul Darko, un stripper d'alt nivell al rotatiu. Es veu que la pandèmia ha colpejat també durament aquest sector de l'entreteniment amb una caiguda de l'activitat del 90%. Quina és la raó? Les restriccions? No exactament. La raó és que moltes bodes s'han suspès o s'han aplaçat i el consegüent comiat de solters o solteres també.
El coronavirus acabarà amb la humanitat, encara que aquest hiperri digui que no. Però no perquè infecti tothom, sinó perquè acabarà amb l'activitat sexual. Amics i amigues humans, si deixem de reproduir-nos, mos extingim segur. Bé, canviant d'assumpte, ja deveu saber que rei emèrit, al final, una cosa també de fa un parell de dies, rei emèrit, al final, no tornarà per Nadal.
Vuelve a casa, vuelve, que te esperamos.
L'emèrit havia anunciat primer a les seves amistats que sí, que tornaria a casa pel Nadal. Ara ha desmentit aquesta informació amb l'excusa del coronavirus i la seva avançada edat. I mentre el rei anuncia que no torna, l'Almendro anuncia que no hi haurà anunci, almenys no serà el tradicional anunci amb l'eslògan «Vuelve a casa por Navidad», perquè aquesta empresa no ha considerat correcte promoure la mobilitat amb la que està caient.
Temps complicats pel torró i també per la monarquia. L'estratègia de treure l'emèrit d'Espanya fins que la cosa es calmés està resultant un fiasco. I és que les paraules calma i Espanya són difícils de posar juntes en una mateixa frase. Veurem què diu Felip VI en el seu missatge a la Nació. Son pare ja no juga a la credibilitat perquè ja n'ha perdut una bona part, però ell es juga de veritat la cadira que ocupa.
Àrea de turbulències. De Rebo a la Formentera, el programa dels teus insomnis. A IB3 Ràdio, quan és la mitjanit.
A la conquista que t'ha compat l'e, ma la conquista que li va tonir. A la conquista que t'ha
obrim plana de cultura sobre teatre Pedro Páramo. Arriben al Teatre Principal de Palma. Es tracta d'una peça dirigida per Mario Gas.
És una història sobre la corrupció que parla dels mecanismes del poder i de com s'utilitzen. Es basa en la celebrada novel·la del mexicà Juan Rulfo, adaptada per Pau Miró i en la interpretació de Vicky Peña i Pablo Derqui. L'obra es representa el 26 i 27.
I s'han complit 10 anys de la declaració de la Sibil·la com a patrimoni immaterial de la humanitat, un temps que ha servit per donar a conèixer millor aquest tradicional cant que s'interpreta a ses matines.
El Consell de Mallorca ha posat en marxa un projecte didàctic a instituts i centres educatius per donar a conèixer aquesta tradició als més joves. En aquesta dècada s'ha aconseguit divulgar el cant a nivell global gràcies a un projecte didàctic del musicòleg Francesc Vicenç.
Me gustan las revistas porno.
No m'ho puc creure. meto a las páginas de internet porno.
No ens podem creure que ha passat de la civil en això. Molt bé, què m'ho contes, Àlex?
Doncs anem a parlar de porno. Un home de 42 anys va demandar als seus pares per desfer-se i destruir la seva col·lecció de pornografia. Va guanyar el judici i podrà rebre una compensació econòmica que podria ascendir als $75,000.
Ostres!
Una pasta, eh? El jutge federal Paul Maloney va dictaminar a favor de David Werking, qui va assegurar que els seus pares no tenien dret a tirar la seva col·lecció de pornografia. Això va passar durant l'estada d'aquest a casa dels seus pares, on va viure durant 10 mesos després d'un divorci abans de mudar-se.
Sí, perquè es va divorciar, sa dona.
És igual, deixem-ho estar. Bé, sí. Working va alegar que la seva demanda, que faltaven caixes de pel·lícules, de revistes, de joguines sexuals, per un valor estimat a $29,000, que són gairebé 24.000 euros. No hi ha dubte que la propietat destruïda era propietat de David, va assegurar el jutge Maloney la setmana passada. No era dels seus pares, no, era del fill. Segons el jutge, els acusats van admetre repetidament que van destruir la propietat, argumentant tenir el dret de fer-lo, ja que eren els arrendataris del seu fill. La meva casa, la meva, és normes.
Ja estic segur que aquests pares encara estan intentant entendre la sentència de jutge, però és que han de pensar que el seu fill ja té 42 anys.
Sí.
Anem a fer un petit descans aquí en Es de Rebola Formentera. Tornem de seguida amb més coses. No, bona nau.
La colección más grande de pornografía en este planeta. Me encantan los videos porno, las revistas porno, porno, porno que tengan orgías. Son mis preferidas. Porno. A mí me gusta el porno. A mí me encanta el porno. A mí me gusta el porno. Porno, porno. Esperen, alguien me robó una porno.
Bon Nadal. IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en el qual els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc. Concert de Nadal, divendres a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio.
Al darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest dimarts entrevistam el microbiòleg i coordinador de la unitat Covid a l'Hospital de Manacor, Xavier Mesquida.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego. IB3 Ràdio et desitja bones festes.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Bon dia tinguis l'ota que penja la lluna d'esquena al vent i encara mares ventures baix del teu mantell.
Obrim aquesta segona part del darrer vol d'IB3 en ràdio, com sempre, direcció Formentera, però ens aturem ara sobre l'illa de Mallorca, a Vilafranca de Bonany, on es troba el nostre següent convidat. Anem a parlar de música, amb Tomeu Penya, que acaba de publicar el seu nou EP anomenat Natura. Parlem de 5 noves cançons, 5 noves cançons en una feina feta en conjunt amb el músic i productor Toni Pastor. I és per això que ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Tomeu Penya, molt bona nit i benvingut.
Bona nit, com estem?
Molt bé, i sobretot, bé, contents de tenir aquesta nova notícia i bona notícia de nou disc. Bé, està sent un any una mica dolent per a moltíssima gent, tu meu, però no sé com s'està portant aquest 2020 amb tu.
És una mica estrany, però me'n refereix que jo pugui dir que m'ha anat bastant bé perquè he acabat aquestes cançons, d'escriure-les, de gravar-les i altres coses, però sí, jo sé que ha estat un molt mal any per la majoria de gent, i jo almenys he acabat les cançons i les he gravades.
Sí, ja que dic que bé, de com està sent aquest 2020 per a moltíssima gent, hi ha que ser positius de cor, però negatiu en PCRs.
Sí, això sí, de més. No he fet actuacions en directe, que és el que realment omple el meu esperit, ja que des dels 15 anys sempre he estat damunt escenaris. I, clar, això per una part és trist, però per l'altre he aprofitat el temps, com t'he dit, gravant cançons i gravant cançons que primer tenia començades i he tingut temps per poder-les acabar.
Sí, perquè com dius, des dels 15 anys que porta sobre els escenaris 40 anys al món de la música, i bé, i tornes ara amb molta força amb aquest nou disc, amb aquest nou EP. Tomeu, què ens pots avançar de Natura?
Bueno, són cançons noves, cançons del moment, aquesta, per exemple, Natura, del moment que estem vivint, que m'adon s'ocupa a jo d'aquestes coses que passen avui actualment, que jo com si fos el món, i he traït a ella, que és la Natura, i que ara possiblement estem pagant el món, està pagant una mica lo malament que han tractat la Natura. El que passa que jo ho porto d'una manera com si fos una parella, un home i una dona, però el que realment és el món i la Natura. Això era aquesta cançó. Les altres ja són moments també personals i moments de bulla, moments de moments que he passat en la meva vida. La meva vida aquest darrer any.
El que sí està clar que la situació que estem vivint ara mateix sí que pot inspirar a moltíssima gent a, com és en el teu cas, a crear cançons.
Sí, perquè tenim més temps i estem més a casa, té moments més per pensar, basta llegir les males notícies que mos arriben per mèdits de difusió i clar, després sempre té més coses que dir, més coses que ja estan mig oblidades, però que s'han tornat a posar molt el dia. I bé, damunt d'això, si ets un compositor, almenys en el meu cas, me fa treballar més i me fa tenir més idees.
Clar, parlem de 5 cançons amb una miqueta de tot. Cançons d'amor, cançons per ballar, cançons com la que escoltaven sobre la naturalesa. Està clar que després de 40 anys podem dir que encara continua al teu costat una bona musa que t'inspira i que encara tens moltíssimes coses per contar.
Sí, però jo també te vull fer saber de que quan un ha composat més de 300 cançons, ha gravat més de 32 discos, és perquè té l'esperit així, i és el meu cas. Jo tinc l'esperit que, de compositor, tinc moltes coses sempre que dir, perquè procuro viure el dia, procuro enterar-me de lo que passa pel món, procuro enterar-me de lo que passa en el meu veïnat, procuro enterar-me de lo que passa en el poble d'aquí de devora el meu, i si tens aquest esperit de compositor, sempre te surten coses. El que passa que el més important és estar treballant cada dia 7, 8, 10 hores, com és el que estic fent jo, per poder treure dintre meu tot el que se diuen cançons.
A més que, al igual que moltíssima gent que també ha tret disc aquest any, igualment, al teu cas, parlem d'un disc que s'ha fet durant el confinament. Com va ser el seu procés?
Així, senzillament intent damunt idees, damunt coses que veig diaris, lluitar-les, fer-les meves, i a part de fer-les meves, intentar, que és el que ja intenta cada cançó, que el públic també els faci seves i que tinguem una coordinació i una espècie de fil invisible entre el públic i jo. I això és el que jo sempre, després de totes les meves cançons, he intentat aconseguir. Algunes he aconseguit i les altres també.
I com també dèiem al principi, aquest nou disc, aquest Natura, l'has fet acompanyat del productor i també músic Toni Pastor. Com has fet fer feina amb ell?
Bé, jo en Toni Pastor el coneixia de tota la vida, en el sentit que ell era jovenet i ja gravava discos en jo, o sigui, feia d'ajudant de productor, d'altres productors, però a poc ha anat fent-se ell mateix, gran productor, gran músic, i jo el conec, perfectament les seves habilitats, tant en sols instruments com a productor, i jo volia qualcú nou amb aquest disc. Malament, jo el conegué molt bé, no havia fet feina de productor, me refereix. Mm. I en aquest cas hem fet, l'hem coproduït entre ell i jo, i estic supercontent perquè moltes idees meves d'instrumentació no només els ha aconseguit, sinó que els ha millorat, perquè és un, com tu bé has dit, és un gran músic i un molt bon productor.
El disc, aquest Natura, va sortir fa uns dies i el vareu presentar en primer lloc a l'Espai Xocolata, a Palma. Com estan sent les primeres crítiques que estàu rebent d'aquest nou treball discogràfic?
De veritat és que en això sí que no t'ho puc contestar, perquè després d'haver presentat el disc a fora Vila, a Vilafranca, i me vaig tornar a tancar en casa meva per tornar a composar. Ja només l'únic que faig és esport, dues hores d'esport diaris, i totes les altres hores estic a casa composant, perquè d'aquí dos mesos i mig he de tornar a entrar a un estudi per tornar a enregistrar cançons, perquè jo la meva casa discogràfica, el meu senyor discogràfic, que és Blau Disc Medi, me dona les grans oportunitats de sempre gravar quan jo vull, quan jo en tinc ganes. I jo el que estic fent ara és tornar a escriure cançons molt actual de lo que passa en aquests moments, però amb una mica més d'alegria, perquè em dona alegria allà on n'hi ha poca, i és l'únic que faig. No, les crítiques dels medis de difusió no els exigeix ni en sé, perquè ja et dic que estic ara tot està ocupat, molt ocupat dins casa meva, escriguent cançons noves i pensant altres coses.
Parlàvem al principi de que era una bona notícia que teníem nou disc de Tu Meu Penya en aquest 2020. Podem dir que hi haurà una bona notícia per al 2021, que serà un nou àlbum de Tu Meu Penya.
Sí, vull dir, no sé, les cançons, perquè avui en dia ha canviat molt. Jo estic acostumat a fer CDs, LPs, que de 12 a 15 cançons, però ara les noves circumstàncies i les noves maneres de fer de la discogràfica o de les discogràfiques és no fer tot un long play o un CD, sinó que fer EPs, fer dues cançons, fer cinc cançons, fer set cançons, fer quatre cançons, i treure-les com abans. Jo record que el meu primer discos el que feia era un LP o un single, que eren quatre cançons, dues de cada part. Això, el que passa, que ara se diuen EPs, i pareix que siguin avançant molt, i no, la veritat és que ha tornat 30 o 40 anys enrere amb aquella junta, perquè tot això...
Es podria dir que ha canviat de nom, només.
Sí, exactament, que canvia de nom, perquè la realitat és que ja jo no sé quants de singles tenc, que el tenia ja de fa tants anys, i és exactament el mateix. O dues cançons, o quatre cançons. Mm. I una se deia la cara A, la cara B, i ara avui en dia se diuen EPs, però és el mateix de fa molt d'anys.
El que era abans un, com dius, un single, ara un EP. Aquest disc, bé, el podem escoltar ja a través de les xarxes socials, els serveis de streaming per internet, però molts volem escoltar aquestes noves cançons en directe. Ara ve la pregunta del milió, Tomeu, quan et podrem veure sobre un escenari?
Bé, aquí ja he dit altres vegades que tenc oferiments de Balears, de Menorca, de Mallorca, de la part catalana, o sigui, de Vic, de Girona, de Barcelona, tot per presentar aquest disc. Però no puc dir que sí. No puc dir que sí a ningú. Amb molt de mal que me fa el cop per no poder dir que sí. Perquè el que vull és un sí, demà és un no. En aquest sentit de que o ho pot fer o no ho pot fer. No sé exactament què podrà passar demà degut a les circumstàncies que estem vivint i fins que la cosa no s'aclari una mica ben seriosament, no vull dir que no a la presentació. Després ja em faré, si la cosa s'aclara, em faré aquí, allà d'estar i per tot allà on me vulguin.
Sí, perquè clar, com dius, molts programadors i organitzadors bé, no volen comprometre's, no? Encara a preparar concerts o donar dates molt properes, però bé, esperem que per aquest 2021 sigui tot una coseta una miqueta més fàcil o més senzill. El que sí hem pogut comprovar durant aquests mesos és que la cultura és segura i cal animar a la gent a que, respectant aquestes mesures sanitàries, podem continuar gaudint d'espectacles i de música en directe, no? No sé com ho veus.
Sí, clar que sí, sí. Que sí, és que jo hi ha coses que no arribaré a comprendre mai i que un dia no, que no, ojalà no sigui molt, molt llunyà, sigui històric això, aquest desastre que vols fan en la cultura. Serà històric perquè s'ho poden fer altres coses que és que suposo que donen més benefici econòmic, però el que no pot donar més més benefici espiritual i sensible és la cultura, i estant en totes les medides que prenen. Jo vaig fer 3 o 4 actuacions abans de que mos tancassin tot, i era genial perquè veus aquelles places plenes, però guardant la distància que toca, en les mascaretes, sortiguent tothom en la distància, i era, no va passar res mai, i si ja em podia gaudir dels concerts. I en canvi veus aquests espectacles que jo els veia cada dia per la televisió, però no és que la miri molt la televisió ara perquè hi ha coses que m'emprenyen molt, espectacles esportius, no vull dir quins, perquè pareixerà que no, que vaig en contra. No és que vaig en contra, és que vaig a favor de tot el que sigui cuidar-nos, tot el que sigui el que t'he dit, sigui que la mascareta, que sigui la distància que toca, i totes aquestes coses. Però la cultura apareix, no sé, molts tenen abandonats per complet, cosa que no és digna, cosa que no és natural i cosa que és una putada com unes cases.
Doncs esperem que això, bé, es pugui arreglar aviat, que podem gaudir de la música en directe i, com bé dius, no? Inclús respectant moltes mesures també, sobretot, gaudint de la música en directe. I, Tomeu, només ens queda ja desitjar-te moltíssima sort amb aquest nou treball discogràfic, Natura, i que arribi a moltíssima gent. Tomeu Penya, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres en aquest darrer vol a Formentera i IB3 en ràdio, i molt bones festes.
Molt bé, gràcies, igualment per tots.
Vent com un llamp quan me crides, vent sempre en sou primer tren, quan sent que me...
El darrer vol a Formentera et desitja unes bones festes i un feliç any nou.
Deixa'm estar en Tomeu Penya i anem amb una cosa una mica més retro i una mica més punk. Un 22 de desembre de 2002 va morir Joe Strummer, conegut per va ser cantant i guitarrista de la banda britànica The Clash. The Clash va ser segurament el grup musicalment més complex de la primera fornada de la música punk, tan complex que al final ja no pareixien punkis, i també la més polititzada, la banda més polititzada. Les seves cançons, compostes per Mick Jones i per Joe Strummer, parlen de repressió policial, racisme i fins i tot de la guerra civil espanyola. Aquesta cançó es diu Spanish Bombs i es pot trobar a l'àlbum London Calling, publicat el 1980. Strummer va morir d'una malaltia cardíaca no diagnosticada quan només tenia 50 anys. Señoritas, los dos meten de paz Spanish bombs, yo te quiero infinito Yo te quiero, oh my corazón Spanish bombs, yo te quiero infinito Yo te quiero, oh my corazón
Bon Nadal.
Un missatge per Ràdio Pollença. Vos vull dir que realment és una monada tenir aquesta
ràdio. La ràdio, bàsicament, seria el meu mitjà de comunicació preferit.
Els municipals no funcionen per tenir més o manco pressupost. Funcionen per lo que tu has dit, perquè la gent hi fa feina.
Dimarts, a les 8 del vespre, Connexió Local, amb Magda Cortés a IB3 Ràdio.
Aquest Nadal tan especial el volem compartir amb tu. Com el viuràs? Amb qui el compartiràs? Quines tradicions mantindràs? I quines hauràs de canviar? Envia'ns la teva nota de veu al WhatsApp o al Telegram d'IB3 Ràdio al 646 93 45 01. I passa Nadal amb IB3. IB3 Ràdio et desitja bones festes.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera. Estàs entrant a la Sala VIP.
Hit it.
Efectivament, aquesta és la nostra sala VIP. Comencem la tercera part del nostre programa. Després tindrem per aquí en Gabriel Pericàs en la breu història de la lubricació, que ja sabem que ja sabeu que cada nit de dilluns els que ho sentiu, els que sentiu el programa l'estam seguint, aquesta cosa humida. I tenim novetats a la nostra sala VIP, ja ho anunciàvem la setmana passada, en Àlex Berlanga, a partir d'ara es dedicarà a la informació del cor. Com estàs?
Hola, molt bé, bona nit. Doncs, molt
però
bé,
no,
encantat.
No era de cardiologia.
No,
vull dir,
ostres, no fotis.
Sí, és com, no clar, fotis, era del cor de famosos i tal.
Espera, ostres, espera. Vale, bé, sí, sí.
Sí? Vinga, va. Va, anem a fer una repassada a les notícies del cor així des de res dies que mos han paregut més interessants i sobretot mos agraden les que mos permeten posar música com aquesta. Que és el més car que t'han regalat mai, Àlex Berlanga?
Bona pregunta. Bé, doncs, doncs crec que una mesa, una taula de so que tinc a casa.
Sí? I... Home, no està malament.
No està malament. I alguna coseta, però sí, crec que això.
Molt bé, i doncs Mick Jagger va per la vida regalant cases. Mick Jagger, el líder de Rolling Stones, ara el sentíeu, li ha regalat a la seva parella una casa per Nadal a Florida, és líder de la mítica banda, l'ha comprat, a més, sense visitar-la abans. És allò, la compres per internet, per directament. Sí, sí.
Segons compres coses a AliExpress, no? No sé si és molt bo, no
sé, però si vinga. El que passa és que a AliExpress et gastes 10 euros i Mick Jagger s'ha gastat per una casa de 800 metres quadrats 1,5 milions d'euros i la compra per internet. I és el regal de Nadal per la seva núvia, per la seva parella, una ballarina que es diu Melanie Hamrick, que té... Jo no sabia ni que aquest home sortís amb aquesta al·lota, perquè Mick Jagger en té 77, però aquesta dona en té, Melanie Hamrick, en té 33 anys. Restau vosaltres mateixos. El Mick Jagger està fet un autèntic assalt a bressols. Bé, es tracta d'una casa de 4 dormitoris enclavada en 1.000 metres quadrats de finca, i envoltada amb vistes a un llac de la comunitat de Lakewood Ranch, en el comtat de Manatee, a la costa oest de Florida, segons ha dit el Herald Tribune de Sarasota. Com dèiem, la superfície construïda és de 800 metres. La nòvia de Jagger, de Melanie Hamrick, balla amb l'American Ballet Theatre, segons afirma el seu perfil d'Instagram, i efectivament, van elegir aquesta propietat perquè és una zona tranquil·la, perquè està prop de la família de la ballarina, i, com dèiem, no la varen veure físicament abans de pagar 1,9 milions de dòlars, que és equivalent a 1,5 milions d'euros.
Home, també si és un regal... Tu, bé, quan regales una cosa, de vegades, mira, ho compres directament per internet i no vas a la tenda. No és per a tu, és per a l'altra persona.
No, es veu que Mick Jagger no tenia temps. Bé, la compra es va fer per internet, les escritures que estan a nom d'aquesta ballarina es van enregistrar el passat 4 de novembre, segons l'indicat rotatiu. L'agència immobiliària, això m'agrada molt, va assenyalar que la parella va visitar la casa en persona abans de comprar, i és de l'agència immobiliària va declarar: va ser genial escoltar la veu de Mick Jagger per telèfon.
Hola, què tal? Soc Mick Jagger, volia comprar una casa.
Està molt bé. I els venedors varen ser una parella que es diuen Ray i Loretta Harris, que l'havien comprat l'any 2010 per 1,2 milions de dòlars, de manera que, si se veu restar, han guanyat 7 milions de dòlars, que no està mica malament. També a Florida, però a la costa atlàntica, Ivanka Trump, i ara canviem ja de tema, sa filla i assessora del president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu marit, que es diu Jared Kushner, han comprat recentment per, atenció, 31,8 milions de dòlars, pràcticament 26 milions d'euros, un terreny d'uns 7.284 metres quadrats, a que segurament és l'illa més exclusiva del món, una illa que es diu Indian Creek i que està a Miami Beach, prop de Miami Beach, i bé, a veure si en Déu i Nau de qui era propietat aquesta illa abans.
Que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Sí, efectivament, la finca era propietat de Julio Iglesias, el pare de la meitat dels espanyols. Nosaltres podríem ser fills seus si no ho sabem encara. Qui sap? Bé, Indian Creek, com dius, és el lloc on voldria viure qualsevol ric a un apocalipsi zombi. Nosaltres, per exemple, però no som rics. Bé, una mescla perfecta... Seríem més zombis, sí. Parlem d'això, d'una mescla perfecta d'illa, de búnquer, amb la màxima seguretat, i un paradís per als rics inversors, segons relata El País en un reportatge. Indian Creek està connectada amb el món exterior amb només un petit pont i perfectament aïllada de la resta dels mortals que no arriben a una renda anual de diverses desenes de milions de dòlars, com és el cas també de Julio Iglesias. En general, el preu de qualsevol d'aquestes propietats a Indian Creek supera els 15 milions d'euros i bé, en una illa que només té 1,2 quilòmetres quadrats, és a dir, una illa molt petiteta, molt petiteta. A més, de la filla del president Donald Trump, Ivanka Trump, ha adquirit recentment una propietat a Indian Creek, la model Giselle Bundchen i el seu espòs, l'estrella de futbol americà Tom Brady. Han pagat pel terreny i la seva corresponent mansió, bé, aquesta gent li sobra els sous, 13,8 milions d'euros, però ja han anunciat que la tiraran en terra per fer-se una nova casa 100% ecològica i sostenible.
Clar, és molt ecològic enderrocar cases. Això, sa model i sa estrella de futbol, no n'hi van catrar.
No us confongueu. La veïna, sí.
Això és informació del cor.
La Ivanka, bé, s'ha gastat això, 30 milions, aquests han gastat aquests gairebé 14 milions per enderrocar la casa i fer una de nova, no? Molt bé. Tornant amb Ivanka Trump, bé, ella i el seu marit, que és bastant més important, o pensem que deu ser, perquè, com ja hem dit, n'han gastat quasi 32 milions d'euros i tancant el cercle amb Julio Iglesias, no?
Tancant el cercle amb Julio Iglesias, efectivament, bé, només dir-vos sobre Indian Creek, que és un lloc que jo m'agradaria anar-hi. No m'arribes pressupost per comprar-me una casa, però no sé si és silla més exclusiva del món, però s'hi acosta bastant. Només hi ha 34 cases, totes tenen vistes i sortida a la mà, i la seva població, amb ascens de l'any 2010, una mica antiquat, ascendia a un total de 86 residents, de manera que no sé si és silla més cara del món, però és un nivell d'exclusivitat i d'aïllament difícil d'assistir, i sí, quan hi hagi un apocalipsi zombi, potser els únics que sobreviuran seran els habitants de Castilla i el senyor que va a cantar ara mateix.
Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan.
És inconfundible, Rafael, ja deveu saber, ho han comentat moltíssims de programes, ho ha dit tots els mitjans, el darrer concert celebrat a Madrid, de Rafael, celebrat el dissabte per la nit en el Wizzing Center, ha desfermat una forta controvèrsia, s'hi van juntar més de 5.000 persones, quan la millor part de comunitats autònomes espanyoles ja sabeu que estan endurint les restriccions de cara en aquest Nadal. El Wizzing Center de Madrid, que jo no hi he estat mai, tu hi has estat,
no,
Àlex?
No, tampoc.
Idò, el Wizzing Center de Madrid és un lloc bastant gros i no s'havia tornat a obrir des que es passat mes de març, i varen passar 10.000 persones per gaudir d'un concert de Camela, ja saps, Camela, sí, bueno, aquestos que fan electrorumba o com es digui. I que va ser
abans de la pandèmia, també.
Abans de la pandèmia, no s'havia tornat a obrir. De manera que el concert de Rafael ha aixecat una polseguera enorme que jo m'imagino que ni el propi Rafael, en el qual consideram un grandíssim artista en aquest programa, us imaginem que ni el propi Rafael estava gaire interessat. Estaria bé saber què en pensarà mateix. La cosa, més a més, s'ha polititzat perquè Ayuso ha opinat sobre el tema i ha defensat que el Wizzing Center era segur, que es va complir en tots els protocols, però també ha advertit, perquè a més a més té una capacitat per 16.000 persones, etc, però també ha advertit que suspendrien events d'aquest tipus si augmenta la incidència acumulada de casos a la regió. De manera que no us explicarem res més, que segurament ja heu sentit parlar d'aquesta qüestió, però clar, en aquestes circumstàncies és natural que un concert amb 5.000 persones resulti inquietant, sospitós i controvertit. Tenim alguna altra cosa per acabar?
Sí, encara que diguin d'aquest concert que sí, que havia molta de seguretat, que estava un 30%, però, clar, es juntarà moltíssima gent a un mateix lloc. I mira, jo et porto una història que, mira, aprofitant que estem ja en dates nadalenques...
Per tancar ja,
Estaria bé que aquesta història terminés bé, però sembla que no ho serà. Bé, ja veurem què passa.
Hola, muy buenas noches a todos los españoles en este especial fin de año. Para todos los amigos les deseamos que sean felices en las noches de España. Directamente al pueblo Encarna de Noche para todos los amigos de la radiodifusión española. Para ti, amigo conductor, para ti, amigo taxista, que pones un pilotito verde de esperanza en las noches de España. Y cómo olvidarnos, amigos, no podemos olvidarnos esta noche de ese hombre panadero que con el sudor de sus manos y el sudor de sus pies...
Sí, és mític, és mític, això és mític, eh? Vull dir, és que teniu una certa edat, això ho coneixeu, segur.
Sí, 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 si no, busqueu a YouTube i...
I què els hi passa, Marc, sí.
Doncs mira, aquest cap de setmana va aparèixer en televisió Millán Salcedo, mític humorista d'aquest duo, de Martes i 13. Bé, ha aparegut dolgut amb el que va ser el seu company durant tants anys, en José Mayuste. Sembla que José Mayuste, després de moltíssims anys, ha dit que ells dos no són i no han set mai amics. I clar, això a Millán Salcedo li ha sentat molt malament.
Home, lògicament, no? Jo pensava que fins i tot dormien junts.
Sí, o que pensis, mira, millor ara no, però abans sí.
És,
no?
Que tenim una, és que tenim una certa edat, hi va haver un temps de televisió espanyola que cada Nadal els veies.
Sí, sí, sí.
Vull dir, cada Nadal els veies i els trobaves fins i tot a sa sopa. S'ha de dir que Millán Salcedo és el que feia d'Encarna en aquest...
Sí, sí,
sí,
no?
El que començava a parlar. Perquè sí. És que començava a parlar. I José Mayuste és l'altre.
Bé, ja, com deies, molt jove potser no se'n recordi d'això que deies, no? Que durant moltíssims nits de cap d'any, Martes i 13, van alegrar els sopars amb els seus famosos gags a Televisió Espanyola. Recordem que la seva carrera es va iniciar l'any 1978, que jo no havia nascut encara, quan eren tres persones. Els acompanyava també Fernando Conde, que va ser el tercer membre, que va estar fins al 85, i Juste i Salcedo van formar aquest, ja després, duo fins al 1997. Gairebé 20 anys de carrera junts, no? No obstant això, aquesta relació entre els seus components ja no és la mateixa que era, tal com ha confirmat Millán Salcedo a una entrevista que va fer a La Sexta Noche. Salcedo va dir que darrerament no es veien massa i que era tota una pena, no? Que, perquè han set amics des de que tenien 16, 17 anys i que ara li fa molt de mal que Juste digui això, no? Que no eren, que no són amics. Va dir a l'entrevista que ha parlat amb ell en un parell d'ocasions, però que, bé, que el que va ser el seu company, però en aquest cas no li fa cas, no? Quan li parles, com li dius, si estessis parlant a la paret. Nosaltres tampoc sabem què va passar quan es va trencar aquesta relació d'amistat i laboral, però Millán Salcedo fins i tot es va disculpar mirant directament a càmera, dient, ho sento, Josema, no? I va dir que el trobava a faltar i que mai trobaria una parella com ell. Bé, potser no fa falta que es torni...
Perdona, estan parlant de La Sexta Noche? Estàs segur que no estan parlant
de
Sálvame?
La Sexta Noche, sí.
Estan parlant de La Sexta Noche.
Aquest dissabte, a La Sexta Noche.
Fa molt de temps que no veig la tele, m'he d'actualitzar.
Sí, sí, no, a mi m'ha sorprès, no? També de fer una miqueta de zapping i dius, ostres, què està passant de La Sexta? Bé, potser no fa falta, com deia, que es tornin a reunir, no? Com a professionals de l'humor, Millán Salcedo i José Mayuste, però mira, una bona història nadalenca seria que, bé, que s'arregli aquesta història d'amistat d'un dels duos humorístics que més han fet riure a la població i sobretot a la nit de cap d'any.
I tant que sí, els desitjam molta de sort i moltes empanadilles.
Y así, y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa?
En un instant rebem per aquí Gabriel Pericàs amb sa breu història de la lubricació, capítol 3. No us perdeu sa secció més humida del darrer vol a Formentera.
Darrer vol a Formentera. El programa que mai no toca de peus a terra.
Bon vespre i benvinguts una vegada més a Una breu història de la lubricació. Jo som en Gabriel Pericàs i estem enregistrant aquest programa des del Casal Solleric a Palma. Quan la gent m'ha sentit que de mitjana una persona produeix entre 1 i 2 litres de saliva al dia, tothom me demana d'on ve tanta saliva, no? Clar, perquè és molt. I precisament per això, la meva pregunta no és tant d'on ve, sinó més aviat on va. I en el programa d'avui intentarem donar resposta a aquestes dues preguntes. A veure, la resposta més òbvia a la pregunta d'on ve la saliva és que prové de les glàndules salivars que tenim distribuïdes dins la boca, no? Sabem que són aquestes glàndules les responsables de produir i secretar saliva. Ara bé, d'on treuen aquestes glàndules la matèria prima per fer-la? Per exemple, sabem que la saliva és gairebé tot aigua, no? I d'on ve tota aquesta aigua? Jo sol imaginar que tenim un dipòsit d'aigua dins el cos on totes les unitats, totes les gotes d'aigua estaven acumulades esperant que se les assignessin tasques. Tu seràs saliva, tu seràs orina, tu seràs una llàgrima. I tothom vol ser una llàgrima, clar, i sortir del cos d'una manera honorable, no? Llàgrimes que acompanyin emocions intenses, no? Amor, orgull, tristesa. Clar, ningú vol ser orina. Personalment jo preferiria ser saliva i d'aquí un segon explicaré per què. Però abans tenc dos bons amics que són biòlegs i els vaig demanar si hi havia tal cosa com un dipòsit d'aigua dins el cos i me diuen que sí, la teva sang. M'explicaren que les glàndules salivars agafen H2O del torrent sanguini i el combinen amb altres coses per produir saliva, amb diversos enzims i diversos tipus de proteïnes i tal. I entre les proteïnes n'hi ha una que se diu mucina, que me varen dir que havia d'investigar. I sembla que la mucina és la proteïna responsable de la viscositat de la saliva i, per tant, de la seva capacitat d'exercir de lubricant, el que sabien que és el meu principal interès. Val a dir que aquesta conversa va ser extremadament informativa i també vaig aprendre una cosa que me va deixar sense paraules. Aquests biòlegs me varen dir que havien escoltat un dels episodis d'aquest programa on jo xerrava de lubricació i de sexe i que m'havia confós amb una cosa. Des d'un punt de vista estrictament fisiològic, me varen dir, la saliva dins la teva boca ja no està a l'interior del cos. Me varen dir que, per lo que respecta a la biologia, l'interior de la teva boca és un medi que és exterior en el cos. De fet, tot es tracte digestiu és un medi exterior, incloent l'interior dels intestins, etc. També me varen dir que les parets d'aquests òrgans estan cobertes amb una membrana, la membrana mucosa, i que la membrana mucosa, me varen dir, és el vertader llindar entre l'interior i l'exterior del cos. I això no és l'únic en el que me vaig equivocar. Tal vegada no és estrictament el teu anus, però la membrana mucosa dins el teu recte, me varen dir, està plegada de glàndules que secreten un moc molt ric en mucina, pràcticament idèntic a la teva saliva, que proveix de lubricació per tal que els teus excrements puguin, per dir-ho així, circular cap a de fora. En qualsevol cas, si jo fos una molècula d'H2O dins el sistema circulatori i si hagués de ser expulsada del cos com a part d'una secreció líquida, preferiria ser saliva. I la raó per això té a veure amb la segona pregunta, on va la saliva? La major part simplement mos l'enviam, no? Com que la secreció ocor just dins la boca, la gran majoria de la saliva que produïm acaba sent empassada al sistema digestiu avall. I el més probable és que sigui reabsorbida dins el cos. És un cicle continu que personalment me sembla molt interessant. Ara bé, és vera que ocasionalment la saliva serà expulsada i llavors hi ha molt de llocs on pot acabar i tal vegada és més honorable de tots sigui la cara d'un opressor. Però lo interessant és que, fins i tot així, fins i tot després de ser expulsada fora de sa boca, encara hi ha esperança de que retorni. I vos donaré un exemple de lo que vull dir. Fa uns mesos mos van convidar a una boda a un restaurant de Nova York i vaig acabar explicant a un grup de convidats que estava preparant un programa de ràdio sobre saliva humana i un d'ells, un tal Dylan, mos va confessar la següent història.
Aquesta és la meva història sobre saliva. Quan era un adolescent, vivia a Albuquerque, Nou Mèxic. És un lloc que és molt calorós, molt sec. I va haver un dia que jo era a escola i vaig decidir no agafar l'autobús de tornada i vaig decidir caminar de 8 quilòmetres de tornada a casa. Feia uns 37 graus, una calor que un infern. Tenia mitja botella de Pepsi i com més caminava més calor tenia, més escupia dins la botella per tal de tenir alguna cosa a beure. I gràcies a Déu que la saliva, amb un regust de Pepsi, me va mantenir hidratat aquell dia tan dur. Gràcies.
Me va encantar aquesta història perquè parla ben clarament d'aquesta noció de subministrament perpetu que ja discutirem. Però també perquè ens proporciona esperança de que, fins i tot, quan se saliva escopida i acaba dins un recipient, pot ser, per molt infreqüent que sigui, que retorni dins el cos. És vera que aquesta història és més aviat excepcional, no? En la majoria dels casos, quan se saliva ha estat depositada dins un recipient, no retornarà dins el cos, perquè, com sabem, la majoria de la gent troba la saliva, fins i tot la seva pròpia saliva, troba que se converteix en una substància extremadament fastigosa tan aviat com surt de sa boca. Ja ni parlar de veure-la, que tothom troba que és una idea extremadament pertorbadora, com, per cert, se deriva de les respostes que hem rebut en el dilema que plantejàrem la setmana passada. Per aquells que no sabeu de què estic parlant, en el darrer capítol varen demanar si preferiríeu veure un tassó de saliva d'un sol individu o un tassó de saliva amb una mescla de salives d'una multitud de gent. I gairebé unànimament, la gent ha dit que si la seva vida depengués d'això, triarien el tassó amb saliva d'una sola persona. I jo, sincerament, no havia estat capaç d'anticipar això. La meva intuïció era que la qualitat objecte de la saliva està connectada en el subjecte a qui pertany. Jo veuria saliva del meu amant, però mai saliva del meu enemic. De manera que pensava que si mesclava amb una multitud de salives, eliminaríem qualsevol associació amb un subjecte en particular i així disminuiria la reacció visceral que mos provoca. Així que vaig compartir la meva sorpresa amb una bona amiga que té molt de sentit comú i li vaig dir: Andrea, no entenc perquè tothom prefereix beure de la tassa de saliva d'una sola persona. I el que me va dir me va fer sentir com un beneït perquè és extremadament obvi i jo no hi havia caigut. Me va dir que la raó per la qual la gent prefereix beure saliva d'un sol individu és perquè pensen que tenen menys possibilitats d'agafar una malaltia. Quan més gent ha depositat la seva saliva dins el tassó, me va dir, més possibilitat tens de que algú te passi una mononucleosi, per exemple. Evidentment, això que dius té molt de sentit, li vaig dir, no sé com no ho havia pensat, no? És una por empírica molt raonable, sense cap dubte. I amb això arribam en el final del capítol d'avui. Tornarem la setmana que ve amb un nou capítol d'una breu història de la lubricació. Jo som en Gabriel Pericàs. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-nos i fins una altra.
La caixa negra.
Quan vaig penjar em vaig adonar que el Roc tenia raó. Aquell cas ja no tenia marxa enrere. Aniríem a Formentera, tornaríem a Formentera. Havíem anat plegats el 1971, però mentre que jo m'hi havia quedat a viure mig any, ell tan sols havia aguantat 15 o 20 dies, encara que de la manera com en parlava, tothom es pensava que hi havia viscut molt més temps que jo. El Roc era així, sempre fent el gallet, amb l'exageració a la punta de la llengua. A Formentera, però, després d'uns dies de hipisme intensiu, em va dir un bon dia: «Això de dormir sota un arbre no fa per mi, Max. Me'n torno a Barcelona. No és el paradís, però almenys dormiré en un llit com cal». Formentera Blues, Xavier Moret. There's about a man.
He's gonna be crucified. La caixa negra.
Molt bé, Lotes i el Lots han fet aquest programa entre en Pablo Morganti, en Àlex Berlanga i en Vicent Tur. Res més, passau molt bé. Demà hi tornem a ser a partir de les 12. You wanted to.
deserve to die.